Les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Sabadell ha fet un pas endavant. Amb la victòria de diumenge, l'equip arlequinat s'ha distanciat de la part baixa. Ara els de Quico Ramírez són 12ens i tenen 5 punts de marge respecte al descens. Frenem. No m'he begut l'enteniment. Simplement he fet una mica de futbol ficció. Això és el que a hores d'ara estaríem dient si no hagués entrat l'última pilota, si el Cornellà no hagués empatat en el 94,5. Ara mateix, la veritat, no serveix de massa cosa. Potser per fer-nos una mica més de mala sang, per maleir aquella jugada que ens ha privat de tenir un pèl més de tranquil·litat, però també per adonar-nos de manera gràfica i numèrica de com canvia la situació simplement amb un triomf, amb un gol més o menys. El Sabadell suma 8 jornades seguides sense guanyar, ho sabeu de sobres, 4 empats a casa, enllaçats amb 4 derrotes fora. I quan s'entren aquest tipus d'espirals d'inèrcies, a vegades espera una mica la referència i també la confiança. Però un triomf pot canviar-ho tot i l'equip el va fregar diumenge contra el Cornellà. Avui a l'Hotel Suís, la veritat, la cosa anirà de ratxes negatives. La del Sabadell ho és, molt. 2 mesos sense guanyar un partit i tan sols 4 punts en aquest període. Confiem que la victòria arribi com abans millor per redreçar el rumb i acostar-nos més al discurs fictici dels primers segons del programa. La teoria tots la tenim ben apresa. Allò de les dinàmiques al futbol i el per què un partit com el de diumenge te l'empaten quan estàs en mala ratxa o salves un punt sobre la botzina si passes per un bon moment. Ara és l'hora de posar el discurs en pràctica en el doble duel contra filials valencians, Atlético Levante i sobretot València Mestalla, que el centre d'esports té per endavant.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui tocant els botons des del control de sol, Roger Benet, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Parlarem de dinàmiques, com us diem, en el programa d'avui. Negatives les dinàmiques en el tram inicial, no només del Sabadell, sinó de la resta de la categoria. Escoltarem a Josu, a Òscar Rubio i a un Fernando Pajarero que, per cert, es perd el partit a Bunyol per sanció. Passarem per la biblioteca de l'Hotel Suís, avui amb les suggerències literàries de l'Àngel Càrceles. Parlarem de bàsquet amb una sabadellenca, la Glòria Estupà, també del bàsquet PIA i del Global Bàsquet, squash, motor i a les acaballes, també futbol sala, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
El Barcelona l'Assa rep a les 9 Herbalife Gran Canària en un dels duels ACB de la Eurolliga de bàsquet. En cas de triomf, l'equip de Svetislav Pesic pot segellar el passi matemàtic als quarts de final de la competició. La golejadora del Barcelona femení, Sisat Oshoala, es perdrà demà el partit de la Champions contra el Gviner de Noruega. La davantera nigeriana es va lesionar els isquios al partit de diumenge al Wanda Metropolitano contra l'Atlético, partit de Lliga, i no podrà ser de la partida en aquesta anada dels quarts de final de la màxima competició continental. I l'Àngel Jiménez de Puente Genil i la de Mar León seran els rivals del Barça Lassa i del Freiking Granollers, respectivament, als quarts de final de la Copa del Rei d'handbol. Els dos catalans no van per la mateixa banda del quadre, amb la qual cosa podrien enfrontar-se en una hipotètica final. Els altres creuaments d'aquest torneig que juga a Alacant del 5 al 7 d'abril són Logroño La Rioja, Coavit Guadalajara i Bidasoa Irún, Liberbank Cuenca.
I a les xarxes socials.
El tuit que ha fet fa un parell d'hores un dels capitans del Sabadell, Àngel Martínez. El querer es poder y nosotros vamos a poder porque queremos con el alma, todos. Seguramente fue injusto perder, tot i que van empatar, però lo que tengo claro es que trabajando y haciendo bien las cosas, esa justicia vendrá. Mil gracias por vuestra incansable ayuda. Seguimos en la lucha.
Avui celebra el seu aniversari.
Una saltadora de perxa en el seu dia de la Joventut Atlètica Sabadell, Sílvia Delgado, pionera en l'àmbit estatal, va debutar en el 4 motors d'Europa a Baden-Württemberg l'any 93, va guanyar els 5 primers campionats de Catalunya de pista coberta, entre altres coses, internacional 3 cops per la selecció espanyola, el 96 va disputar l'europeu indoor, també va establir una vintena de rècords entre catalans i estatals. Doncs bé, com diem avui, Sílvia Delgado bufa espelmes.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sing me minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria, dia de descans el d'avui pel Centre d'Esport Sabadell, dia per fixar-nos en la dinàmica negativa que arrossega l'equip de Kiko Ramírez. Uns números ben curiosos, 8 jornades sense guanyar, però sense haver encadenat mai dues derrotes seguides. És a dir, la seqüència és tan regular com curiosa. Derrota, empat, derrota, empat, derrota, empat, derrota i diumenge passat de nou empat. De seguida ens capbussem en aquesta inèrcia negativa i la comparem amb d'altres equips de la categoria. Abans, però, escoltem a tres dels quatre defenses titulars les últimes setmanes, els dos laterals i el central Fernando Pajarero. Comencem a la banda esquerra. Josu Ezcoidi ha demanat, per sortir d'aquesta espiral, no cal ficar-nos massa amb la mala dinàmica actual.
Normalmente en el fútbol los que están arriba tienen la flor y los que están abajo cada vez tienen peor suerte. Entonces, bueno, intentar no darle demasiadas vueltas porque al final te cabreas más y descansar y pensar en el próximo partido.
El Guipuscoa ha fet una mica el mateix exercici que feia jo en començar, el de fer números i preguntar-nos com hagués anat el tema, què hagués passat si el Cornellà no hagués empatat el duel a última hora. Ezcoidi sap que amb un triomf qualsevol equip de la zona compromesa pot escapar-se del perill i per això diu que cal recordar-ho sovint, cal ser conscients que guanyen un partit, torna a obrir-se l'escletxa.
Está claro, por lo que he hablado con los compañeros, si hubiésemos ganado, creo que dábamos un salto grande. Entonces sí, todo está ahí, todos estamos muy juntos y bueno, al final sabemos que una victoria puede marcar la diferencia. Entonces iremos a por ello y con la cabeza alta.
En aquest mateix sentit s'ha referit sobre l'actual escenari l'altre lateral titular, el dretà Òscar Rubio. El lleidatà diu que no poden donar-li més voltes del necessari ni tampoc obsessionar-se amb el que està succeint les últimes setmanes i sobretot aquest últim i dolorós empat contra el Cornellà, sinó passar pàgina ràpid.
El fútbol es para Valens, ¿no? Y nos pueden derrumbar, de continuar y saben quién es el nuestro objetivo y es que de nos partís mes y de intentar pues olvidar lo més aviat possible aquest partit, ¿no? Y ya pensar en el altre y agafar forces y arribar a preparar-se el diumenge que ve.
Finalment, el recurrent tema de les dinàmiques també hi ha fet referència a Fernando Pajarero. Per cert, l'andalús arribava a Sabadell amb 4 targetes acumulades del Deportivo Alcoyano. Va ser amonestat aquesta última setmana i, per tant, també es perdrà el compromís de diumenge a les 12 a Bunyol. No es vestirà de curt Fernando Pajarero en el pròxim partit per sanció. El malagueny està convençut que en un altre tipus d'inèrcia el partit de diumenge no s'escapa segur.
Las dinámicas son dinámicas buenas que al final pues si estuviera el equipo en otra posición no, esto no hubiera pasado, no pasa, esto es al contrario, hubiera metido el segundo, que yo creo que hemos tenido bastantes oportunidades para meter. Y bueno, no ha sido así, el Cornellà se ha plantado bien, ha tenido su ocasión en la segunda parte y al final pues bueno, ha encontrado ese gol que yo creo que ha sido un poco dudoso, que Roberto ha salido y le ha tocado la mano y creo que es falta, pero bueno, el árbitro lo ha concedido y así ha sido.
Les dinàmiques tan habitual als discursos dels futbolistes com també, per què no dir-ho, dels periodistes. La del Sabadell actualment no és gens positiva, queda encara per endavant un món, 9 jornades que decidiran qui acaba baixant de categoria, i creuant aquest equador de la segona volta del campionat al grup 3 de segona B, el que hem fet avui aquí a Ràdio Sabadell és comparar la dinàmica actual del Sabadell amb la dels altres 19 equips del grup 3 de segona B. És una informació estadística amb la veu del Sergi Garcés. El Sabadell suma 2 mesos sencers encadenant una seqüència curiosa i particular, però a la vegada també pobra i perillosa. Des de fa 8 jornades, l'equip arlequinat empata tot el que juga a casa i perd tots els partits lluny de la nova Creu Alta. 4 empats consecutius de local lligats amb 4 derrotes foranes. Des de la victòria contra el Conquense, el Centre d'Esports fa 8 jornades que no guanya. Evidentment, és el període més llarg de la temporada sense triomfs arlequinats. Ara bé, sempre es diu que al llarg d'una lliga és molt difícil no travessar una mala ratxa. Es compleix realment aquest tòpic? Avui busquem les pitjors ratxes de setmanes sense guanyar dels 20 equips de la categoria. La primera conclusió és força rellevant. Només hi ha hagut un equip en tota la lliga que no s'ha passat un mes sencer sense guanyar cap partit. És el líder, l'Atlètic Balears. El pitjor moment dels balearicos va ser a les jornades 3, 4 i 5, curiosament coincidint amb la visita i victòria del Sabadell a Son Malferit. En tota la Lliga, com a màxim, l'equip balear s'ha passat 3 jornades seguides sense guanyar. Una estadística espectacular que evidencia per què els de Mànix Mandiola estan al capdavant de la Lliga. Després venen l'Hèrcules, l'Olot i el Barcelona B, que, com a molt, han encadenat 4 jornades seguides sense conèixer la victòria. I darrere d'aquests equips, l'Espanyol B i, curiosament, el proper rival del Sabadell, l'Atlético Levante, amb 5. Això sí, el filial Granota ho ha fet 3 vegades, això d'encadenar 5 partits seguits sense guanyar, el que explica per què es troba a la zona mitja-baixa de la classificació. El tòpic aquell que tots els equips, en un moment o altre, tenen una mala ratxa és força encertat, sobretot si ens fixem a la part alta de la classificació. 2 equips de play-off, com el Villarreal B i l'últim rival, el Cornellà, han passat per moments com l'actual Sabadell. El filial groguet va encadenar 7 jornades sense guanyar, amb 6 empats consecutius, un d'ells a l'estadi de la Nova Creu Alta. Els de Miguel Álvarez van trencar la dinàmica guanyant fa just 10 dies. Pel que fa al Cornellà, de la jornada 4 a la 12, també coincidint amb el pas del Sabadell pel nou municipal, el conjunt entrenat per Xavi Calp va encadenar 8 partits sense triomf, just el mateix que ara suma el Sabadell. Si anem a l'altre extrem, el CUE, el València Mestalla, és qui s'endú el rècord de jornades seguides sense guanyar, amb un total de 13. El segueix de ben a prop el penúltim, el Castellón, amb 12 partits consecutius sense victòries. Amb 9 hi són el Peralada. No va guanyar les 9 primeres jornades l'equip xampanyer. I el Conquense, que a banda d'aquesta ratxa de 9 partits sense vèncer, també ha encadenat un altre de 8 enfrontaments. Per tant, qui més qui menys, tothom ha passat per aquí. Depenent de quan trigui el Sabadell en trencar l'actual 8 partits, traurà el cap o no d'aquesta zona compromesa de la Lliga.
Hola, sóc Pedro Capó, jugador del Centre Esport Sabadell i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
El tema de les ratxes, que dona molt de sí, curiosíssim. Com a mínim que l'Atlètic Balears, el líder, només ha gestat com a màxim, com a pitjor ratxa de tota la temporada, 3 jornades seguides sense guanyar. I a més va ser tot just arrencar la Lliga, jornades 3, 4 i 5. També curiós que d'altres equips de la part alta, com el Villarreal B i el Cornellà, els seus perseguidors, si hagin tingut una dinàmica similar a la del Sabadell, de 7 i 8 jornades sense guanyar, i malgrat tot, després hagin durat amb la tecla i hagin aconseguit redreçar el rumb i situar-se en aquesta part alta de la classificació. No és tan curiós, evidentment, que els dos últims classificats s'enduguin el rècord de moment del que portem de temporada, amb 13 i 12 jornades seguides, en el cas del València Mestalla i del Castellón, sense haver guanyat, el que els condemna clarament a la part baixa de la classificació. Com deia el Sergi ara, segurament dependrà de trencar ja aquesta dinàmica, el fet de patir o no en el tram final de temporada. Una victòria diu diumenge a les 12 a Bunyol segurament redreçaria tot això i ens faria veure amb més optimisme el futur en les jornades que restin. Seran 8 després del partit contra l'Atlético Levante. Per cert, escoltàvem també ara a Pedro Capó, un dels protagonistes aquesta setmana. Si dèiem el tema de Fernando Pajarero, el menorquí també va ser amonestat contra el Cornellà i també haurà de complir cicle diumenge a les 12 contra l'Atlético Levante. Són les primeres baixes confirmades per aquest compromís que la veritat fa que l'alineació pràcticament a dia d'avui, amb una setmana per endavant, siguin faves comptades, tenint en compte que Nico Del Monte torna, però que haurà d'endarrerir la seva posició, si no hi ha cap sorpresa d'última hora, per jugar amb Migue de central, tenint en compte que tant Pajarero com Capó són baixa. Recordem, Mariano Cónic encara no està recuperat i, per tant, doncs, tot apunta que l'eix de la defensa jugaran Migue i Nico Del Monte. Encara que, com dic, queda una setmana per endavant. Avui és dia de descans per la plantilla arlequinada i tindrem temps de sobres per fer especulacions al voltant de tot això. Un partit que és clau d'entrada perquè pot tornar a situar a la part baixa un filial Granota que, amb les dues últimes victòries seguides, s'ha distanciat del perill. En cas de triomf arlequinat, el Sabadell es quedaria només un punt dels blaugrana, però també per trencar definitivament aquesta dinàmica a la qual fèiem referència ara. Josu Ozcoidi creu que ara estan una mica més a prop de fer-ho, veient el pas endavant que van fer contra el Cornellà, sobretot pel que fa, 1, a la intensitat, i 2, també al joc defensiu.
Creo que este partido hay que mirar sobre todo la parte positiva, porque creo que hemos vuelto a ver un Sabadell por lo menos intenso y que al final no nos han generado apenas al final, sí que nos han generado un poco más, pero bueno, creo que hemos estado bastante seguros atrás. Adelante sí que hemos tenido situaciones, yo creo, para poder aumentar el marcador, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo y ser autocríticos para mirar lo negativo. Y yo creo que, bueno, estoy seguro que el siguiente fin de lo vamos a ver de otro modo, iremos a por el partido.
Un quart de tres, les dues últimes, Òscar Rubio i Fernando Pajarero. Comencem amb el lateral dret. Rubio no coneix una altra fórmula per sortir d'aquest carreró sense sortida en el qual es troba el Sabadell, que segui picant pedra com fins ara i esperar que l'encert vagi a més.
El futbol és així, no? I ara ja no podem fer res, no? Tenim que continuar i, bueno, i quedar-nos, pues, amb lo que ha fet l'equip avui, no? Que jo crec que hem fet moltes coses bé, no? Jo crec que el còmput general de tot el partit ens hem merescut els 3 punts, no ha pogut ser així. Donar les gràcies a l'afició també, perquè avui ha vingut molta gent i ens han animat molt. I saben que és complicat amb la situació que estem, no? Però ens segueixen donant el seu suport i és d'agrair. I bueno, ja t'he dit, a continuar.
I finalment, és possible que el tall de veu que millor resumeixi l'actual situació, aquest de Fernando Pajarero, sobretot perquè resumeixi diferents coses. D'entrada, la diferència de rendiment entre casa i fora, que hauran de trencar si o si a Bunyol diumenge, tornant a puntuar a domicili 3 mesos i mig després de l'últim cop. Després, perquè sembla que s'ha convertit en una rutina moure'ns en el mateix terreny setmana sí, setmana també, i ja farta una mica, està sempre amb el mateix discurs, amb la mateixa cantarella. I per últim, el que és primordial, per actuar y corregir esta situación.
El equipo yo creo que ha hecho un buen partido, que nos tenemos que quedar con lo positivo, como siempre hemos hecho en casa, que yo creo que aquí el equipo la verdad que da otro tipo de cara o otro fútbol diferente comparado con lo que estamos haciendo a la salida. Pero claro, son muchas semanas ya diciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, trabajando lo mismo y hablando siempre en el vestuario lo mismo. Y al final, bueno, el equipo está convencido de que, bueno, que esto lo vamos a sacar adelante, pero sí que es verdad que, bueno, que en casa ya se tienen que quedar 3 puntos sí o sí, y el partido de hoy era para eso. Con toda la afición apoyándonos desde el minuto 1 y haberle dado por lo menos ofrecido esos 3 puntos, ¿no?
Doncs queda claríssim, el sentit de Fernando Pajarero, com diem, baixa aquesta setmana perquè s'acumulen les targetes amb l'Alcoyano i la del Sabadell, i per tant no podrà ser de la partida en aquest partit contra l'Atlético Levante, on s'ha de posar en pràctica el que deia ell, canviar de manera definitiva ja aquest discurs que ja farta de sempre amb la mateixa pel·lícula els 2 últims 7 mesos. Per cert, una curiositat, el Sabadell no puntua fora de casa des del 9 de desembre. Aquell dia l'equip arlequinat, encara amb Toni Saligrat, va guanyar 0-1 al Nuevo Castalia amb un gol d'Adri Cuevas. L'esport a vegades deixa situacions ben curioses. Aquí a Sabadell, a la ciutat, el bàsquet Pia també portava una dinàmica gairebé calcada, molt similar. Millor a casa, això és cert, on ho està guanyant tot últimament, però a domicili, fora del carrer Garcilaso, l'equip Escolapi no deixava de perdre cada 15 dies. Cada cop que jugava com a visitant a la Copa Catalunya, derrota Escolàpia. Des de l'1 de desembre, és a dir, una setmana abans d'aquell Castellón-Sabadell, que l'equip de Jaume Prat no guanyava fora de casa, que tot el que feia era perdre setmana sí, setmana també, cada cop que tocava fer un desplaçament. Doncs bé, si sou supersticiosos, si creieu en aquest tipus de coses, aquesta última setmana els sabadellencs van trencar la ratxa, d'aquí a uns minuts hi aprofundirem, però la Pia va vèncer a la pista del Maristes Ademar, trencant així la mateixa ratxa, idèntica, 3 mesos i mig perdent tots els partits jugats fora de casa. I a més, hi ha un arlequinat a la plantilla.
Hola, sóc l'Oriol Andrés, jugador del bàsquet Pia Sabadell, i des d'aquí voldria enviar tots els meus ànims i la meva força al centre d'esports perquè aquest cap de setmana puguin treure aquest partit tan important a fora i trencar aquesta mala ratxa les últimes jornades. De ben petit, el meu besavi em portava a veure el centre d'esports i, bueno, sé que representareu l'equip de la ciutat com es mereix. Molts ànims, nois.
Doncs de seguida ja aprofundim, com diem, amb la recepta, amb les claus del per què el bàsquet Pia ha tornat a guanyar fora de casa, però no em direu que no és curiós. 3 mesos i mig pràcticament clavat, perquè per calendari no ha coincidit, però si no hagués estat clavat de l'1 de desembre, un dissabte, quan va guanyar l'últim partit fora de casa el bàsquet Pia, el 9 de desembre, una setmana més tard, el diumenge, el Sabadell va guanyar a Castellón i des d'aleshores no havien tornat a fer-ho ni els uns ni els altres. Els escolapis ja han trencat aquesta mala dinàmica fora de casa i ara toca trencar també aquesta sequera al centre d'esports amb els ànims de l'Oriol Andrés. De seguida, un arlequinat com ell, en el seu dia també soci del Sabadell, explica totes aquestes claus del moment actual del bàsquet Pia, però un bon mirall, sense dubtes, pel centre d'esports pensant en la cita de diumenge. Demà, per cert, tornada als entrenaments pels de Quico Ramírez després del dia lliure d'avui. Diumenge, el partit a les 12 a la ciutat esportiva del Levante Unión Deportiva, és a dir, al costat de la cimentera de Bunyol.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I a més, si fem un tomb per l'Hotel Suís, a les diferents habitacions que tenim, una d'elles és la biblioteca de l'hotel, que cada cop té més llibres als prestatges des que aquesta temporada vam encetar aquesta secció. Llibres esportius, evidentment. Vam començar fa mesos, vam encetar aquesta secció de recomanacions literàries esportives al company de RAC1, l'ex de Ràdio Sabadell, Aleix Pariser. Des d'aleshores han anat passant per aquí diferents periodistes esportius de la ciutat, com el Xus Carrillo, el Joan Barberà, l'Axel Torres o el Jaume Marco, i avui és l'Àngel Càrceles qui deixa un parell de llibres més a la nostra particular biblioteca.
Hola Adrià, sóc l'Àngel Càrceles, excap d'esports de Ràdio Sabadell i actualment comentarista de Teledeporte a Televisió Espanyola.
La biblioteca de l'hotel.
Primera recomanació.
Títol del llibre.
Los señores de los anillos, poder, dinero y doping en los Juegos Olímpicos.
Autor.
D'una banda, Bip Simpson. És l'autor d'altres obres com ara Jocs deshonrats, Corrupció, diners i cobdícia als Olímpics i també La connexió de la cocaïna de Scotland Yard. També és productor de cinema en pel·lícules com L'animal comunicador. D'altra banda, també signa el llibre Andrew Jennings, periodista d'investigació escocès, que ha compartit autoria d'alguns dels llibres que esmentàvem de Simpson, a més d'altres com ara Omertà, la FIFA de Step Blatter, família del crim organitzat, o Targeta Vermella, el llibre secret de la FIFA.
Pàgines.
299.
Editorial.
Transparència.
Any de publicació.
1992.
Preu.
Es pot trobar de segona mà fàcilment a través d'internet amb preus que oscil·len dels 2 als 9 euros.
Breu resum.
Una interesante historiografía del movimiento olímpico podría ser la que se escribiera a través de sus conflictos y escándalos, entre los que, resumidamente y por orden cronológico, nosotros destacaríamos la disputa antirracista cuya presencia se remonta al menos al Anthropology Days de los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904, la batalla por la participación femenina en las competiciones, la lucha contra el amateurismo como forma de democratización del deporte, la lucha contra la adscripción política estatal, con episodios recurrentes al menos desde Anvers, 1920, cuando las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial vetaron a las perdedoras, hasta Río 2016, pasando por Berlín 1936, Moscú 1980 o Los Ángeles 1984, sin olvidar los enfrentamientos económicos por el negocio olímpico y por la asignación cuatriennal de las sedes olímpicas. Todo ello siempre jalonado con las pugnas por el poder interno, en la que los dirigentes se mostraron obstinadamente reacios a los procesos de transparencia y democratización. Aunque en distinto grado y sentido, según el momento y las circunstancias, las voces críticas al movimiento olímpico y las políticas de sus dirigentes también han estado presentes desde sus inicios.
Segona recomanació.
Títol del llibre.
Legacy, 15 lecciones sobre liderazgo, lo que los All Blacks pueden enseñarnos sobre el deporte y sobre la gestión de empresas.
Autor.
James Kerr és directiu creatiu i consultor d'empreses multinacionals. En el seu dia va ser també capità de l'equip de rugby de la White High School Under Six Stone. Al món de l'esport ha treballat per a marques com la UEFA, Adidas, Team Origin o Australian Kangaroos.
Pàgines.
208.
Editorial.
Roca Editorial.
Any de publicació.
2017.
Preu.
16 euros amb 90 cèntims.
A la contra.
Los campeones dan un poco más, barren el vestuario, siguen la punta de lanza, mantienen la cabeza fría, son buenos ancestros.
Breu resum.
El legado, el exitoso autor James Kerr, se sumerge con profundidad en el corazón del equipo deportivo más exitoso del mundo, los legendarios All Blacks de Nueva Zelanda, para revelar 15 potentes lecciones prácticas para el liderazgo y la empresa. Legado es un manual único e inspirador para líderes de todos los campos de actividad que pregunta ¿cuáles son los secretos del éxito sostenido? ¿Cómo convertir la visión en acción? ¿Cómo se logra un nivel superior día tras día, semana tras semana, año tras año? ¿Cómo se maneja la presión? ¿Cómo entrenarse o capacitarse para ganar en el más alto nivel? ¿Qué dejamos atrás cuando nos vamos?
Ah.
Ara mateix m'és molt difícil recomanar un sol llibre de literatura esportiva perquè n'hi ha de molt bons al mercat i la gran majoria, entorn al 80-90%, són de futbol i de diverses temàtiques, des de les biografies fins a les recopilacions de diversos àmbits, no? Però el que faré és dir-vos amb quin llibre jo em vaig aficionar a aquest tipus de lectura sobre literatura esportiva, i no és altre que un que es va publicar el 1992 i que es diu Los señores de los anillos, poder, dinero y doping en los Juegos Olímpicos, de Bip Simpson i Andrew Jennings, sobre tot el tema del moviment olímpic i el que hi ha al seu voltant, des de les grans multinacionals que dominen tot el tema a l'ombra, fins als dirigents que hi ha del moviment olímpic i tota la seva corruptela, parlant en plata. Aquest seria un dels llibres que es costa una mica de trobar, imagino, a les llibreries, perquè ja és antic. I si hagués de recomanar ara mateix un llibre fàcil de trobar en el mercat perquè és de recent publicació, us recomanaria Legacy, 15 lecciones sobre liderazgo, de James Kerr, lo que los All Blacks pueden enseñarnos sobre el deporte y sobre la gestión de empresas, que també és un llibre molt interessant, molt poliesportiu i molt d'una temàtica recent, que crec que, bueno, es llegeix amb una certa facilitat i el contingut em sembla molt interessant. Espero que us agradin aquestes dues recomanacions.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Històries dels diners.
Aquilar o comprar.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell. Sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts per creuar l'equador del programa per arribar a 2:45 de la tarda. Ho farem al volant d'un Porsche 911 Carrera RS, el cotxe amb el qual Sergi Giralt va obtenir aquest cap de setmana la segona plaça al 67è Rally Moritz Costa Brava, el més antic d'Espanya. El sabadellenc va ser el copilot de David Nogareda en la modalitat de Rally Supersport dins del Campionat de Catalunya de regularitat. Giralt es mostra així de satisfet per aquest podi, per aquest resultat aconseguit a la prova gironina.
Per mi un resultat excel·lent. Era la primera prova que fèiem el David i jo junts amb Realitat Superesport i amb el Porsche, el Tronjet, i la veritat que molt contents. Tenia un bon ritme a tot el rally, i aquest cotxe té molta potència, és molt àgil i bueno, ens va costar agafar mitges, però pensava que ens costaria. La veritat, vam ser molt regulars i vam disfrutar molt dins del cotxe, no? Que és el que també es tractava, no? Però bé, contents, perquè ens hem barallat també amb tots els que feien el campionat d'Espanya i tots els tants hem estat davant d'ell. Vull dir que les conclusions són molt positives.
La parella es va imposar en dos dels trams i va quedar molt a prop dels guanyadors finals, Joaquim Gomà i Quim Turón. De fet, tot es va decidir a l'últim tram decantant-se pels rivals per poc més de 4 punts. Giral explica les característiques particulars d'aquest Rally Costa Brava.
Ja està fet, vull dir, això és un rally totalment diferent també, carretera tancada, velocitats molt més altes, i, bueno, no té res a veure, no? Però bé, estic content del nostre ritme, de tal com hem anat, en cotxe, nosaltres, l'equip, i et dic, sensacions molt bones, un bon entreno també de cara a pròximes coses que farem en aquest cotxe abans de Portugal, que serà interessant, i, bueno, anar seguint.
El pilot local es va refer així de l'abandonament en l'última prova que havia disputat el Rally Catalunya Històric, però malgrat haver quedat en segon lloc en un circuit estret, Giral assegura que prefereix la carretera oberta.
Jo tinc preferència per la carretera oberta, vale? Sempre m'ha agradat més, perquè tot és molt més canyer, hi ha... és molt més canyero, perdó, hi ha el tema de que la navegació és molt important, així amb carretera tancada no, perquè no pots perdre, no? L'entrama està tancat i... i sempre saps per on vas, no? En canvi, quan fem la carretera oberta i entra també el tema de la navegació i tot es va complicant, no? I jo, com que sempre dic que quan més complicat ens ho fan, més bé anem nosaltres, pues prefereixo anar amb carretera oberta, no?
Doncs queden clares les preferències del Sergi Giral. Ara el sabadellenc ja es prepara per una altra prova a terres gironines, el Rally Costa Brava Històric, que es disputarà a finals del pròxim mes d'abril. Canviem el món del motor, anem a l'esquash, deixem Girona, marxem fins a Rússia perquè Iker Pajares no va complir amb els pronòstics i va caure a la ronda dels quarts de final del Subotnik Open d'esquash disputat a Moscou. El sabadellenc partia com a favorit, però es va veure superat per l'hongarès Farkas Balas, el número 126 del món. L'esquashista local no havia tingut problemes per superar el rus Titov a la primera ronda en un duel en el qual no va arribar ni a la mitja hora de durada, però en canvi el cap de sèrie número 1 es va topar amb un duo oponent a quarts de final, aquest hongarès que el va derrotar per 3-16-2. Pajares admet que li va sorprendre l'agressivitat del jugador magiar.
Em vaig emportar una petita sorpresa, no? a quarts de final, on vaig perdre amb un jugador d'Hongria que venia de guanyar dos campionats recentment. M'havien parlat d'ell, que estava jugant molt bé del seu estil de joc, un estil de joc molt, molt agressiu, molt ràpid. I bueno, jo m'esperava un jugador que sí, talentós, que jugués bé, però que li faltés aquesta miqueta d'experiència, no? A l'hora de competir amb gent d'una miqueta més de nivell, humilment.
No va poder fer valer, per tant, aquest plus de veterania. El jugador sabadellenc, el balanç que fa Pajares del pas per Moscou és negatiu. Sortia com a cap de sèrie número 1 i gran favorit a la victòria, però no va tenir bones sensacions en cap moment i per això no amaga que el resultat al Subotnik Open és dolent.
Sincerament, és un mal resultat. És un mal resultat, no? El que he obtingut aquí a Rússia, tenia la pressió, l'obligació, entre cometes, de guanyar el campionat o, si més no, arribar a la final. I, bueno, he caigut a quarts de final, dues rondes abans de l'esperat. La vida de l'esportista és aquesta. M'ha passat aquí a Rússia i em passarà moltíssimes més vegades. Espero que no gaires, però sóc conscient de que tornarà a passar.
Això sí, també s'ha desfet en elogis del seu butxí de Farkas Balas, que va perdre la final però va ser el subcampió, tot i tenir un rànquing molt inferior al de Pajares, el rànquing mundial. A la prèvia, el del Malibu Esportiu ja deia que en certa manera era un torneig trampa, precisament perquè podia trobar-se amb joves promeses que encara no tenen un rànquing en consonància amb el seu nivell de joc, i per això ha dit que l'hongarès, veient com va jugar contra ell, arribarà molt lluny en el futur en el món de l'esquash.
Ja ho hem parlat amb els meus entrenadors. No he perdut amb qualsevol jugador, he perdut amb un jugador que està donant moltíssima guerra des de baix, que té molt de talent, que té molt de treball, que mostra una maduresa impressionant i una determinació increïble per l'edat que té, i estic segur que ho veurem a l'èlit mundial d'aquí poc. Així que després de dos dies que han passat ja des de la meva derrota allà a Rússia, ja estic totalment recuperat, psicològicament parlant, i amb moltíssima, moltíssima gana per la següent cita.
Ara que parla de la següent cita, les properes tres setmanes Iker Pajares jugarà lligues i campionats nacionals abans de viatjar cap a l'Egipte. Mitjans d'abril, al bressol de l'esquash, on es troben els millors jugadors del món per disputar el torneig Super Series del Gouna.
Hola, soy Dani Salgado, jugador del Club Natació Sabadell, y os recomiendo... escuchar cada mediodía Hotel Suites en Radio Sabadell.
4 minuts i mig per sobre de 2:45. Deixem ara el món de l'esquash. Toca centrar-nos en el bàsquet perquè tenim un bon bloc dedicat al món de la cistella avui a l'Hotel Suís d'aquest dimarts 19 de març del 2019. D'entrada, la sabadellenca Glòria Estopà va néixer un 1 de maig i l'any passat, el dia del seu aniversari, vam conèixer que seria la primera dona que entrenaria les Nats Femení Sant Adrià, l'equip que milita a la Liga Femenina 1. La temporada 17-18, el conjunt Lila havia fet història en el seu debut a la màxima categoria del bàsquet femení, acabant en 8a posició, només 2 triomfs del playoff i amb el premi d'haver pogut disputar la Copa de la Reina. El repte era mantenir els èxits de Fabián Téllez, era majúscul el repte, sincerament, però Glòria Estopà coneixia a la perfecció el club, ja que no només havia jugat, aconseguint l'ascens a Liga Femenina 2 l'any 2014, sinó que des de fa anys que ha entrenat ja equips de categories inferiors i havia estat ajudant del sènior. Malauradament, però, aquest cop el Sant Adrià no està gaudint. Com la darrera temporada, l'equip és penúltim, es troba a la part baixa de la classificació i, per tant, ocupa llocs de descens amb 5 triomfs en 23 jornades. Estopà, finalment, ha deixat de ser l'entrenadora de les Nats, l'ha substituït César Aneas i, per això, vam convidar-la aquí a l'Hotel Suís quan encetava aquest repte i ja ens comentava que el llistó estava molt amunt i volem saludar-la també per valorar el que ha estat segur una etapa profitosa a nivell individual, encara que dura també i molt complicada. Què tal, Glòria, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Dèiem que vas passar per aquí per Ràdio Sabadell a l'Hotel Suís al principi del repte, explicant la il·lusió que tenies. M'imagino que ha anat tot més ràpid del que voldries, però no sé quina valoració fas d'aquesta etapa com a primera entrenadora del primer equip del Sant Adrià.
Bé, bueno, com aviam, valoració esportiva, és evident que els resultats no han acompanyat i al final, bueno, em sembla que ja ho vam parlar, que sabíem que seria molt complicat i que ni molt menys el llistó era el de l'etapa anterior, sinó mantenir la categoria. Nosaltres vam fer molts canvis amb la plantilla, durant l'any també n'hem hagut de fer perquè doncs l'equip no estava al nivell del que era aquest any la competició, que els equips i les plantilles doncs eren més forts que la temporada passada i bueno, finalment ja se sap que en l'esport professional doncs poden passar aquestes decisions i sí que és veritat que el que comento, no, tot i que esportivament no hagi acabat d'anar bé, aviam com finalment acaba, a mi personalment doncs m'ha fet créixer com a entrenadora i bueno, sempre dic que sóc millor a dia d'avui que quan vaig agafar l'equip fa 6 mesos. I que, bueno, que espero que això només sigui doncs una pedra en el camí i que el camí sigui més llarg.
El partit a casa contra el Quesos del Pastor va ser el detonant, ja que el rival era un rival directe, just per sobre la classificació. Tu eres conscient, sabies o veies que si no es guanyava aquell partit, aquella final podria ser l'últim?
Bé, això quan hi ets no ho penses, no? Perquè al final doncs vas mirant endavant, intentes agafar forces cada setmana, però bueno, jo al final penso que no es tracta només d'aquest partit, tot i que fos clau, no? A lo millor si haguéssim guanyat, doncs evidentment no encara estaria duent l'equip, però al final cadascú ha de fer la seva valoració, jo faig la meva autocrítica, les meves valoracions, i si s'ha arribat a aquest punt, en aquella setmana, en aquell partit, no és només per un motiu, sinó que bueno, hi ha tot de coses al darrere, bueno, de les quals el club haurà de fer la seva valoració, les jugadores també hauran de fer la seva autocrítica, igual que estic fent jo, i de tot aprendre.
Al final sempre es trenca habitualment la corda pel mateix lloc, sempre ho hem dit moltes vegades, no? Que és la part fàcil, sí. Quan busques un estímul, un canvi de tendència. De fet, aquesta setmana l'equip gairebé guanya fora de casa, no?
Sí, l'equip, és veritat que jo no vaig veure el partit, però bueno, sí que més o menys sé com va anar. I aviam, sempre que fas un canvi així tan com revolucionari, normalment en tots els esports els equips solen respondre, no? Perquè si no, doncs malament aniríem. Però sí que és veritat que bueno, que aquest equip també el vam guanyar a casa, si jo era l'entrenadora, i que penso que s'han competit molts més partits i contra equips de dalt, s'ha donat la cara, s'han competit i s'han pogut treure, però bueno, al final doncs ens ha faltat aquella sort, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, de poder haver sumat 2-3 partits més i, bueno, i segurament estaríem tenint un altre tipus de conversa.
Segur, segur. I de fet, estàvem avui a la redacció amb el Sergi Parc, amb el nostre company, sí. Repassant missatges i informant-nos una miqueta abans d'aquesta entrevista. I ostres, és que els missatges de suport no han estat pocs, precisament a través de les xarxes socials, i gairebé al 100%, quan vèiem algun tuit, algun comentari de la destitució, etcètera, gairebé ningú en tenia la decisió o no la compartia. Has notat aquest ambient al voltant del club, aquest suport que has rebut després de la decisió?
Sí, bueno, jo això ja ho he agraït, no? També públicament he rebut molts missatges, tant a nivell públic com privat, no? I, bueno, això és d'agrair, però al final és veritat que aquestes decisions s'han de respectar, no? Els clubs, doncs, estan per sobre de l'entrenador, dels jugadors, i al final, bueno, la decisió s'ha de respectar, intentes entendre que volen gastar, doncs, l'última bala, diguéssim, però és veritat que, clar, falta de 4 partits, no? Doncs és complicat d'entendre quan jo en el seu moment, doncs, em vaig oferir personalment per si creien que s'havia de fer algun tipus de canvi, el fessin. Però, bueno, tampoc no... Jo no li vull donar més voltes. Jo em quedo amb la meva experiència i ja et dic que és qüestió ara, doncs, de mirar endavant, intentar que vinguin nous reptes i, bueno, i agrair tot aquest suport que comentaves.
Simplement per rematar el tema de la valoració i parlem del futur. Recordo que deies també que era una mica fer-nos la trampa al solitari creure que es podia mantenir el llistó on l'havíem deixat la temporada anterior perquè aquest Sant Adrià no era el mateix i perquè era pràcticament impossible. No sé si ha jugat en certa manera en contra teva, aquesta sensació de dir, ostres, el pas enrere que s'ha fet.
Bé, això és una cosa que molta gent em comenta, no? Si la temporada passada, el fet que, bueno, que s'assolís el que es va assolir, hagi pogut jugar en contra. En general tothom diu que la segona temporada és més complicada i suposo que evidentment si vens de fer l'anterior temporada que vam fer, doncs potser encara més. Però bueno, jo no entenc que sigui per això, no? Jo crec que hi ha hagut un cúmul de circumstàncies i factors des de l'inici, no només ara que s'ha arribat a aquest punt, doncs que no han ajudat, no? I bueno, doncs al final el que et comentava al principi, entre tots els canvis que s'ha fet a la plantilla, els que a més s'han fet en aquests últimes setmanes, i que, com et dic, penso que no és una cosa que ho digui jo, sinó que a nivell global es diu que ha pujat el nivell de la Lliga, bueno, doncs tot ens ha, una miqueta ens ha portat aquí i res, i s'ha de mirar, doncs, doncs el per què, analitzar-ho i, bueno, el club suposo que ho farà, intentar, si salven la categoria, doncs fer-ho millor de cara a temporada que ve i, si no, doncs estar on ens toca.
Estem parlant amb la Glòria Estupà, amb l'entrenadora sabadellenca, ex-tècnica del primer equip de l'ESNAT Sant Adrià de bàsquet femení. Dic tot això perquè continues entrenant al cadet. Ja deies que eres entrenadora de club.
Sí, aviam. Al final no té res a veure l'equip professional amb un equip de formació i les, bueno, les noies del cadet no han de pagar les conseqüències, no, del que hagi passat al primer equip. Jo és el segon any que porto treballant amb elles i, bueno, m'agradaria tancar el cicle, si pot ser, doncs... bueno, ara disputarem la final a 4 de Catalunya, que ja ens vam classificar matemàticament aquesta setmana, i a la final a 4, doncs, m'agradaria poder classificar-nos també per anar a Campionats d'Espanya i acabar així una etapa amb elles.
Dius, i tancar el cicle, implica això que la temporada que ve el futur de Glòria Estupà està lluny de Sant Adrià o no?
Bueno, parlava del cicle cadet amb elles, però el club no, encara no ha parlat amb mi de cara a l'any que ve i bueno, evidentment, doncs, després del que ha passat, jo tampoc tinc clar el que faré ni el que he de fer, no? El que està clar és que jo no vull fer cap pas enrere, perquè bueno, penso que va dins l'esport, que una temporada o les que siguin, doncs, no puguin no anar bé o com ens hagués agradat, evidentment, doncs jo soc la primera que em sap greu, però jo he de mirar endavant i no tanco cap porta a deixar el club, evidentment.
L'última que et faig, Glòria, recordo que parlàvem en començar el projecte que no creies en això del simbolisme, del fet de ser la primera dona que entrenava l'equip, que al final el que calia era demostrar la vàlua com a tècnica, independentment de ser dona o home, però evidentment que és molt significatiu també l'aposta que va fer les Nats per una dona, per ser la primera dona que ocupava el càrrec. Vist en posteriori, al marge de tot això, al marge d'aquest punt de simbolisme, i abans deies també el tema de tot el creixement que ha suposat, per tu què ha significat aquest període al primer equip de les Nats?
A veure, jo des del primer moment que m'ho van oferir, doncs ho vaig agrair i fins i tot, doncs, el dia que va sortir públicament que no seguia, doncs també els hi vaig oferir en el seu dia haver-me donat aquesta oportunitat, no? I més enllà de que sigui una noia o no, que és bo, evidentment, que se'ls doni oportunitats a les noies entrenadores, jo el que et deia, jo, per mi ha sigut un creixement personal, penso que a vegades quan les coses doncs no van com un vol i tens contínuament una temporada de pressió, de tensió, de que no passes cap setmana tranquil perquè no aconsegueixes que l'equip faci un pas en la classificació, doncs es passa malament, però evidentment la part positiva, per així dir-ho d'alguna manera, és que tu creixes, no? Personalment i com a entrenador, et fas millor i et fas més fort, i bueno, jo m'agradaria quedar-me amb això i que per un futur doncs em serveixi.
Doncs Glòria Estupà, entrenadora sabadellenca, la primera dona que ha dirigit l'SNAT Sant Adrià en aquesta màxima categoria del bàsquet femení. No ha anat com volies, ha estat un any de patiments, com dèiem, però també d'aprenentatge, i segur que el futur et guarda moltes sorpreses positives. Molts ànims, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Hotel Suís.
No deixem el món del bàsquet per això. De fet, havíem fet una pinzellada vinculant el que havia estat la ratxa fora de casa del bàsquet Pi amb la del Centre d'Esport Sabadell, i ara sí, reprenem aquest tema perquè hem de parlar del pas de gegant que ha fet el bàsquet Pi per aconseguir la permanència a la Copa Catalunya. Els homes de Jaume Prat, que s'estaven mostrant molt forts a casa, però, com dèiem, no fora, van imposar-se a la pista del Maristes Ademar per 75-80, de 5. Els escolapis no guanyaven lluny del carrer Garcilaso des del primer dia de desembre. A Badalona, però, van ser capaços de sobreposar primer un mal període, quan perdien de 9 punts, i també de tenir la sanfreda en els darrers minuts quan els locals guanyaven de 2 per acabar anotant un parcial de 0-7, que va capgirar el marcador definitivament. Oriol Andrés, màxim anotador del partit, del bàsquet Pi amb 18 punts, creu que el triomf s'explica més enllà de la seva actuació individual.
El nostre joc interior per mi va ser, bueno, una de les coses del partit. Van dominar el rebot perfectament. En certs moments hem provint de l'avantatge que teníem en pista, vam saber trobar-los, que això també és una cosa que a ens costa. I per la més ja et dic que, sí, bueno, òbviament doncs, jo també vaig fer un bon partit, però si mires els números i les estadístiques, és un partit on tots vam jugar, més o menys els minuts van estar molt repartits i on més o menys tothom va tenir protagonisme.
La victòria a Badalona trenca aquesta ratxa de 3 mesos i mig sense guanyar com a visitants, una estadística que feia mal també al vestidor escolapi i que volien corregir des de feia temps. Andrés, de fet, ha explicat que se n'havia parlat massa i que veient el bon moment de forma que travessen era simplement una qüestió de temps.
La veritat és que li teníem moltes ganes de guanyar fora de casa. De fet, és una cosa que vam comentar abans de començar el partit, que l'equip s'ho mereixia, que l'equip ja s'havia dit molt, que no guanyàvem fora de casa i que estava en un moment de forma, per mi, excepcional, i que aquest dissabte, bueno, aquest diumenge, sortíem per la victòria.
Curiós.
Sí, va ser.
Va ser així. Curiosament, a la primera volta el Maristes Ademar s'havia imposat al carrer Garcilaso, amb la qual cosa ara el bàsquet Pia li ha pagat amb la mateixa moneda, derrotant els badalonins al seu pavelló. Pel capità Oriol Andrés, és la demostració que ara la Pia està molt millor que no pas fa uns mesos.
I a casa, per exemple, no ens van donar opció. Aquesta vegada les coses han canviat. Jo crec que ens agafen moments diferents de la temporada, tenim molta més confiança i, sí, sens dubte, un pavelló que és un clàssic de Copa Catalunya, la Plana, on costa moltíssim sumar victòries i nosaltres n'hem sumat una que ens beneficia moltíssim de cara tant a la classificació com a nivell moral, perquè sens dubte ens hem vingut molt amunt després d'aquesta victòria.
El bàsquet Pi encadena dos triomfs seguits amb aquest a la pista del Maristes i escala fins la 8a posició, ara amb un triomf de marge respecte a la zona de promoció de permanència, al play-out. Un resultat positiu que arriba en un bon moment, ja que els de Jaume Prat rebran el líder del grup, el Ripollet, la pròxima jornada. I per tancar la informació relacionada amb el bàsquet, el Global Bàsquet no ha pogut fer res a la pista del líder invicta de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes. La visita de l'equip d'Òscar Trigo a les Rozas es va saldar amb un contundent 58-27, que resumeix la diferència entre tots dos. Carles Molina, jugador dels sabadellencs, lamenta sobretot la baixa xifra d'anotació del Global, el que és una de les seves assignatures pendents.
Normalment ja tenim bastants problemes, no, a l'hora d'anotar, però en especial aquest partit, doncs, fa més ràbia, no? Perquè necessites els punts, bueno, són indispensables per intentar una victòria, i bueno, la veritat és que no vam estar molt acertats, així que al final es nota.
Malgrat tot, les Rozas encapçala la Lliga amb mà de ferro, és el principal favorit a l'ascens a l'elit del bàsquet en cadira de rodes estatal i no ha cedit ni una sola derrota en el que portem de temporada. Per tant, la derrota a terres madrilenyes era previsible. Molina recorda que ja sabien abans de viatjar allà quines eren les seves opcions.
La veritat és que era el partit a priori més difícil i, bueno, així ha sigut. L'objectiu és mantenir la categoria i, bueno, sempre és bo, no?, que els de sota no puntuïn.
Aquesta setmana no hi ha competició a la primera divisió, un descans que el Global aprofita per posar-se al dia, disputant el partit que es va ajornar pels problemes amb els vols en el seu dia que va tenir el Vista Azul andalús. Els sevillans visiten aquest dissabte a 3:15 al pavelló del Nord, a diferència del de la setmana passada. Aquest sí que és un enfrontament absolutament vital, ja que es tracta d'un rival directe en la lluita per la permanència i que té dues victòries menys que el Global Bàsquet, per tant, una oportunitat idònia per despenjar-lo definitivament. Mitja salvació és en joc i Carles Molina prou bé que ho sap.
És de vital importància guanyar aquest partit i bueno, hem d'estar forts perquè juguem a casa i bueno, ja et dic, molt important que guanyem aquest partit.
Un Molina, per cert, que espera un Vista Azul treballant amb defensa en zona per tal de fer front al joc d'atac dels sabadellencs molt més ràpid que no pas el dels sevillans. Horari habitual, dissabte 3:15 per aquest partit transcendental entre el Global Bàsquet i el Vista Azul.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició. Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
8 minutets i les 3, notícia d'última hora que acabem de conèixer. Dilluns hi ha partit de la selecció catalana a Montilivi contra Veneçuela. Un dels sabadellencs que formava part d'aquest enfrontament era Jordi Masip, el porter del Valladolid, porter sabadellenc. Dic això perquè el Valladolid ha fet un comunicat avui impedint la presència dels jugadors Jordi Masip i Rubén Alcaraz i també de l'entrenador Sergio González, que és el seleccionador de manera conjunta amb Gerard López, per poder ser a Montilivi en aquest partit entre Catalunya i Veneçuela, notícia sorprenent i que respon, segons el comunicat que ha fet el Pucela, el conjunt castellano-lleonès, purament a motius esportius. A mi m'explicaran per què un entrenador per motius esportius no pot anar a Montilivi a dirigir un enfrontament puntual amb la selecció catalana, aprofitant que hi ha aturada de seleccions i després tornar a Valladolid a fer la seva feina. Però vaja, com diem, aquesta notícia, Masip no jugarà amb la selecció catalana aquest cop perquè així li ho impedeix el seu club, així com també Rubén Alcaraz i el seu entrenador Sergio González no hi seran al Catalunya-Veneçuela. En el tram final del programa parlem de futbol sala i del pas endavant del Club Natació Sabadell per consolidar-se a la zona plàcida de la segona B d'aquest esport. Els de Diego Blanco van superar el Canet per 3-1 en l'últim partit i s'allunyen així del descens en un partit igualat. El descans es va arribar amb 0-0, cosa que no és gaire habitual al futbol sala, però els locals van estar més encertats de cara a porteria a la segona part. El porter de l'equip, Joan Minyanó, no només destaca aquesta solvència ofensiva, sinó també elogia la defensa del club.
Estem defensant bastant seriosos aquests dies, tant a Mataró com aquest fin de contra Canet, hem defensat bastant bé. Semblem un equip més implicat en defensa. I això ajuda molt, que en comptes de xutar-te 40 cops per partit, xutin només 10, potser, doncs, hòstia, també ajuda a l'hora de mantenir la porteria menys gols.
El Natació Sabadell és 7è amb 31 punts i té l'oportunitat d'allunyar un altre rival la propera jornada, ja que l'Ocargol Lleida se situa 2 punts per sota. Això sí, si mirem la part baixa, si anem cap amunt, la Copa és a 9 punts de distància, un repte gairebé impossible, tot i que Minyanó espera anar millorant mica en mica l'actual plaça.
L'objectiu és ara mateix acabar tan alt com puguem. Ja veiem que entre posicions de Copa del Rei és molt difícil, però com a més amunt acabem, doncs molt millor serà també de cara a temporada que ve i Bueno, també allunyar-nos del descens, que si haguéssim perdut estaríem a 3-4 punts del descens.
Per tant, partit contra l'Ocada Gol de Lleida, que si no el lleidatà de la casa Roger Benet m'estira de les orelles. Serà el proper compromís del Natació Sabadell. De la seva banda, l'Escola Pia va tancar una setmana negra amb una dolorosa derrota a la pista del Barceloneta per 4-1. Els de Borja Burgos s'allunyen de la tercera plaça que dona accés a jugar la Copa del Rei. Els escolapis van caure eliminats de la Copa Catalunya el dijous passat a la pista del Montcada i en Lliga no van poder redreçar el rumb contra un conjunt de la part baixa. Malgrat les nombroses absències de l'equip, el capità Llorenç Tarrés no vol excuses.
Som una plantilla llarga i tots estem obligats a donar el màxim i ja et dic, no serveix com a excusa. És evident que ens afecten perquè són homes importants, però el dia de Copa, per exemple, era un partit amb temps corregut, molt més ràpid que en un partit de Lliga, i dissabte doncs, home, sí que potser es va notar una mica més, però els que juguen menys doncs, també estan obligats a donar un pas endavant en aquestes situacions.
Això sí, la setmana ha estat especialment dura al carrer Garcilaso, sobretot per aquesta sorprenent derrota a la Copa Catalunya, el que era un any més un dels objectius de la temporada, arribar a la Final Four, com va passar per primer cop tota la història la temporada anterior. Per inesperat, el pal va afectar l'ànim de la plantilla, que haurà de refer-se pensant en el que resta de temporada, com ha demanat el periodista i capità de l'equip escolapí, Llorenç Tarrés. El Mataró, tercer classificat, s'allunya ara 5 punts i la Pia esperarà refer-se aquesta setmana rebent el penúltim al Segorbe. Finalment, un grau per sota, la tercera divisió, el grup de Raona va trencar la seva ratxa de 3 victòries seguides, caient 4-5 contra el Sant Joan de Vilassar, en un partit que va estar ple d'alternatives i en el qual no es va moure el marcador en els darrers 10 minuts. Els d'Isma Quiró són ara quarts i tenen l'oportunitat de reenganxar-se a la part alta dissabte, 6:45 a la pista del segon, un Arenys de Munt que suma 3 triomfs consecutius i que té 9 punts més que els arraonistes a la classificació. Això pel que fa al futbol sala masculí. En categoria femenina continua la nefasta dinàmica del Femisport Nou Escorial, el cué destacat de la Liga Foro 16 Feminismo, la primera divisió del futbol sala femení estatal. En l'última jornada, l'equip de Fernando Castejón va caure 0-4 contra l'Ourense, el sisè classificat, i segueix tancant la classificació amb només un punt. Aquest cap de setmana el rival serà l'UCAM El Pozo Murcia, al novè. Un grau per sota, el líder no va tenir pietat del futbol sala Sabadell femení Clínica Dental Navarro a la segona divisió. Les arlequinades van caure golejades per 7-1 a la pista del Mecanoviga Eixample. Les mirades de la sabadellenques, això sí, estaven centrades en el duel que enfrontava els dos equips que té just per sobre la classificació. L'Hospitalet, qui anava 2 graons per sobre, es va imposar per la mínima a l'Eurogan Red Star, amb la qual cosa les de Mar Muñoz jugarà la permanència contra les aragoneses, contra el Red Star, que té un punt més que no pas el Sabadell femení. Aquesta setmana el conjunt arlequinat rebrà a Calba el Sac l'Intersala Promaisis, el novè classificat. I gairebé 20.000 persones s'han inscrit ja a la cursa al Corte Inglés que es durà a terme el pròxim 7 d'abril, un ritme similar al de l'anterior edició. L'organització de la prova apunta que veient com està anant tot aquest procés d'inscripcions, esperen arribar a les 50.000 fins al tancament del termini. El número de dones segueix sent lleugerament superior al d'homes, que ja han confirmat la seva presència a Plaça Catalunya, confirmant així la tendència paritària de les últimes 3 edicions. Recordem que via internet el termini per sumar-se a la gran festa de l'atletisme popular català es tanca el dijous 4 d'abril a les 10 de la nit. L'endemà divendres, dia 5 d'abril, 2 dies abans de la cursa, és quan es tanquen les inscripcions presencials als centres comercials del Corte Inglés, incloent-hi també el de Sabadell, cada any un dels que més participació registra. Enguany el recorregut serà un pèl més curt, de poc més de 10 quilòmetres i mig, i els beneficis de la prova, com sempre solidària, aniran a parar a la Fundació Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia. Amb aquest apunt de running deixem el programa d'avui, dimarts, dia 19 de març del 2019, amb una abraçada enorme que us envia el Roger Benet des del control de so. Demà a l'Hotel Suís buscarem jugadors que hagin passat pel Sabadell i l'Atlético Levante. Recordarem que feia el Sabadell ara fa 50 anys quan va ser quarta a primera divisió. Tindrem molt waterpolo. Demà l'Estalpol masculí juga contra el Mataró, partit de la Lliga Premat. I també saludarem un sabadellenc que juga mig ascens aquesta setmana amb el Sant Feliu, el Jordi Millán. I a més de tot això, una mica de futbol territorial i el resum del que avui es comenti a la roda de premsa de presentació de la primera nit del jugador del Sabadell a finals de temporada, entre d'altres arguments, i com us dèiem ara fa ja alguna setmana, fent homenatge als veterans del centre d'esports. Més informació, com sempre, @RadioSabadell a Twitter o radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.